Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Càncers de cap i coll són els més agressius que es poden patir, ja que suposen importants seqüeles per als pacients. Per millorar l'abordatge d'aquests casos i així reduir els seus efectes i incrementar-ne la supervivència, el Taulí acaba de crear aquest mes de febrer una unitat específica. Es tracta de la unitat funcional de cap i coll, formada per metges de diferents especialitats, també infermeres, que podrien arribar a atendre un centenar de casos cada any. Per conèixer la seva feina, avui hem convidat a la Teresa Bonfill, que és oncòloga. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I també ens acompanya l'Antònia Martínez, que és infermera gestora de casos. Bon dia,
hola,
benvinguda
bon dia.
També. Primer de tot, quins són els tipus de tumor que s'inclouen en aquesta categoria de càncers de cap i de coll i quins òrgans poden acabar afectant?
A veure, el nom de càncer de cap i coll i el que referim respecte a la unitat funcional, estem tractant els tumors originats al llavi, la cavitat oral, la hipofaringe, l'orofaringe, la nasofaringe i la laringe, que són totes estructures que estan en l'àrea del coll. També les glàndules salivals, com la paròtida o les submaxil·lars. Aquest seria fonamentalment el tipus de càncer que tractem.
Uh-huh. Aquest tipus de càncer són més presents en homes que en dones, i això per què? No sé si va doncs, una mica vinculat als mals hàbits.
Doncs sí, és un tumor molt més freqüent en homes que en dones en general, i sobretot és un tumor que està vinculat a hàbits tòxics com pot ser el tabac i l'alcohol, fonamentalment. Uh-huh. Vale? Sí que ara és veritat que també estem tenint un altre tipus de tumor que ens està incrementant més del que estàvem acostumats, que és de l'orofaringe, i que aquest està relacionat amb un virus, que és el virus del papiloma humà.
Uh-huh. I en què consisteix aquest tipus de càncer i aquest virus?
És el virus del papiloma, uh-huh. Que llavors aquest es transmet fonamentalment per pràctiques sexuals, val? Igual que el càncer de cèrvix. Llavors, la major part de la població entra en contacte amb el virus. Això no vol dir que si un pacient té un càncer de cap i coll hagi sigut infidel a la parella, això que quedi clar, sinó que probablement en algun moment de la seva vida ella o aquesta persona no, ha entrat en contacte, i la majoria de gent de forma espontània l'acabem eliminant. Però hi ha un tant percent de la població petit que aquest virus es queda cantonat i llavors en algun moment d'immunosupressió es reactiva i té potencial oncogènic, que això vol dir que té potencial de fer un tumor maligne. Uh-huh. És una mica el que passa amb el càncer de cèrvix també.
I per què són tan agressius aquest tipus de càncer, no? I quines són les seqüeles que poden doncs, patir els pacients?
A veure, són tumors agressius perquè estan localitzats en una àrea molt petita, no? Que és el coll i la cara, no? I clar, vulguis o no, estem fent tractaments en àrees que tenen un fort impacte visual pel pacient, perquè estem molts cops tocant, no? Per on el pacient menja, per on el pacient respira i per on el pacient parla. O sigui, que és la... És que millor, els tractaments, clar, estan...
Focalitzats en aquesta àrea, que és molt important,
exacte,
evidentment.
Exacte, tindran seqüeles, no? I llavors, per això diem que són tumors complexes, no? I, uh-huh.
I
agressius.
I quin tipus de seqüeles poden provocar?
Clar,
no?
Des
poden
de quirúrgiques, no? Hi ha pacients que acabaran amb una laringectomia total, i això voldrà dir que hauran de portar una traqueostomia de per vida, no? I s'han d'adaptar amb això. Seqüeles també derivades de la cirurgia per la deglució o per la parla, i també derivats dels propis tractaments oncològics amb quimio i ràdio. També a vegades intentem fer una preservació a laringe, és a dir, que al pacient no li haguem de treure la laringe, però amb la quimio i ràdio a vegades tampoc aconseguim preservar l'òrgan, però no que aquest sigui funcional, que això també és important. Vale? Mm-hmm. Llavors pot ser aspiracions, vull dir que és complexa.
Clar, estic pensant, més enllà de totes aquestes seqüeles, la supervivència dels pacients d'aquests tumors és alta?
No, és baixa. Si els, a veure, amb estadis precoços, la supervivència amb 5 anys, bueno, o amb tots els estadiatges als 5 anys és d'aproximadament el 65%. Sí que és veritat que amb estadis precoços la supervivència als 5 anys és alta, o sigui, amb estadis 1 i 2, que això vol dir amb malaltia localitzada a l'òrgan sense disseminació ganglionar, aquests tenen molt bon pronòstic, però quan la malaltia està, no, és locoregional avançada o amb metàstasis, aquí la supervivència ja ens canvia. Un pacient metastàsic, la mitjana de supervivència quan el tumor ha sortit fora de l'òrgan pot ser del voltant d'un any i pico. Vale? Tot i això, estan havent molts tractaments, s'està investigant molt per augmentar cada cop més aquestes supervivències. I tot això són estadístiques, perquè si algun pacient m'està sentint no vol dir que ell visqui això. Uh-huh. És una mitjana.
A més, hem de dir que al Taulí també la supervivència és més elevada que en altres hospitals.
Jo crec que si es tracten amb centres de referència, no? Amb equips multidisciplinars, amb gent que està al dia dels tractaments i té les, no, les màquines de tractament, no, de la radioteràpia actualitzada i tot això, probablement la supervivència és la mateixa. Una altra cosa és que no tingui aquesta infraestructura o... llavors en podem parlar, però jo crec que...
Com ho viuen, Antònia, també els pacients, no?, i les famílies quan et diagnostiquen un tipus de càncer així? Com ho reben i també com els assessoreu vosaltres?
Bueno, te puedes imaginar, ¿no? La primera vez, ¿no? Ellos vienen a hacerse una exploración, no la han enviado allí su médico de cabecera porque sí que se han encontrado o tiene una serie de signos o síntomas que ellos no lo saben identificar, y te puedes imaginar una vez de la exploración clínica y radiológica, le dan la noticia, el impacto es importante. Entonces, ese primer momento... asimilan o intentan asimilar, pero salen de la consulta bastante chocados.
¿Cómo os acompañeu? ¿Cómo os guieu?
Bueno, de aquí la función de la gestión de caso y de todo el equipo. Antes ha dicho que se creaba una nueva unidad funcional. Yo quería aclarar esto, que nosotros ya estamos trabajando, ¿no? Ya trabajábamos como un equipo multidisciplinar. Lo único que hemos hecho quizás redefinir este equipo y le hemos dado estructura y le hemos dado el nombre de unidad funcional. Pero lo que pretendemos es aún potenciarla más, ¿no? Pero que quede claro que ya trabajábamos de esta manera como equipo, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho la Teresa es muy importante, sobre todo que la población no lo vaya a recibir como decir, madre mía, ahora, ¿no?, ¿qué me puede pasar? Sino estamos trabajando en el diagnóstico rápido, donde interviene sobre todo también la primaria, que nos envía los pacientes, cuanto antes no lo envíen, el diagnóstico precoz, la supervivencia es mucho mayor. Estamos trabajando en ello, hay muy buena comunicación con la primaria, nos lo mandan con unos criterios ya marcados desde los especialistas del hospital con la primaria. Lo recibimos y entra en todo el proceso, y lo que hace la gestora de caso, la enfermera esta, es acompañarlos en todo su proceso.
Amb aquesta nova unitat, no?, que inclou professionals de moltes especialitats, però que ja treballàveu plegats, com comentaves, quines són aquestes especialitats? Per què és tan important també fer aquesta col·laboració, no?, amb els oncòlegs, amb els radiòlegs?
Mira, primer que tot, l'objectiu fonamental de la unitat funcional és posar el pacient com a centre d'atenció, i això vol dir que un cop comencem un tractament, no?, les fases del diagnòstic i tots els professionals que poden ajudar el pacient a portar millor tota la malaltia. Llavors, dins l'equip de la unitat funcional tenim els cirurgians, que són els otorrinolaringòlegs, els cirurgians maxilofacials, llavors intervenim també l'oncologia radioteràpica, l'oncologia mèdica, el servei d'anatomia patològica, que és qui llegeix, no?, que això és un càncer o no, analitza la mostra, odontòlegs, perquè durant el tractament amb quimio i ràdio es debilitaran peces dentals, i tots els pacients previ entrar en programes d'aquests o en cirurgies que després necessitaran més tractament oncològic, es farà una valoració odontològica, que tenim una odontòloga molt vàlida integrada en el comitè i que ve també setmanalment als comitès del nostre...
Que ve de la primària?
i que ve de la primària. Intervé el servei de nutrició, de logopeda, també molt integrats, o sigui, al llarg del tractament ens donen suport constantment amb els pacients. També intervé pues, una unitat d'oncogeriatria pels pacients d'edat avançada de 80, no, a partir de 75 anys que poden ser fràgils. Ens ajuden també a valorar el pacient, a què és apte i a què no. Un servei d'anestèsia, que també a vegades, no, segons quin pacient amb comorbilitat, si és factible fer determinades cirurgies. Una unitat de pal·liatius que ens ajuda que els pacients tinguin els símptomes controlats, que tinguin bueno, no, el dolor el més controlat possible. Tenim un secretari i una infermera gestora de casos que és una mica la que coordina, que ens coordina tots els professionals.
En aquest sentit també doncs, això s'incorporen professionals no vinculats directament amb el tractament del càncer, com són els nutricionistes, no, o els logopedes. Sí. Per què és important també que es formin en aquesta nova unitat?
És importantíssim perquè, primer, les toxicitats dels tractaments poden no tenir res a veure. O sigui, un pacient ben nutrit segur que ens aguanta molt millor un tractament amb quimio i radioteràpia alhora que es fan sobre una mateixa àrea. El logopeda, no, pues ens ajuda amb tot el que és la deglució, les recuperacions d'aquestes cirurgies tan complexes que destruïm la, bueno, no destruïm, però que modifiquem l'anatomia fisiològica normal. El pacient ha de tornar a saber parlar, tornar a saber menjar, i llavors és importantíssim el suport d'aquests serveis. Jo estic contentíssima, no, de la unitat funcional, de totes aquestes àrees de suport, que realment jo crec que el principal beneficiat és el pacient de tot això.
Explica'ns en aquest sentit també, doncs, Antònia, quin és el funcionament, com us coordineu des de la unitat funcional i de quina manera doncs, es materialitza tota aquesta col·laboració, no? No sé si primer doncs, feu una reunió per conèixer cada cas i després ja amb el pacient.
Bueno, está claro que la gestora de casos es el nexo de unión entre estos profesionales, la familia y el paciente. Eso, y es la que va a coordinar, la que va a validar y la que en la reunión esta que se llega a estrategias de abordaje a este caso, sobre todo complejo, es la que va a la que va hacer la monitorización para que se pueda cumplir todo esto, ¿no? Entonces una vez que se ha llevado el caso, que se le ha informado al paciente que puede haber pues una posible tumor, se lleva el caso con todo este equipo que hemos nombrado, ¿no? Y se pone se comenta el tratamiento que se va a iniciar, ¿no? Entonces aquí en ese desde ese momento todo el equipo ya sabe lo que cuándo tiene que abordar en al paciente, ¿no? Y nos ponemos a trabajar ya desde ese momento, desde que se le da la noticia al paciente y empezamos ya.
También. Que és el que diu l'Antònia, amb la creació de la unitat funcional, aquí per primera vegada hi ha una visita conjunta on diferents metges tractants del pacient decidirem conjuntament amb el pacient, amb un mateix espai temporoespaial, o sigui, amb la consulta, el millor tractament pel pacient, perquè fins ara es presentava el pacient a comitè, doncs que l'havia vist el cirurgià, no, maxilofacial o els otorrinos, i llavors ens reunim un cop per setmana i discutíem el cas, no? Però és veritat que potser altres especialistes tractants doncs no l'havien vist, no? I d'una manera ara amb la unitat funcional el que volem fer és que prèviament hi hagi una visita conjunta, que se li informa al pacient de que no s'espanti, que veurà molts metges, no? Però que és una visita per valorar-lo conjuntament. Pues l'oncòleg pensarà en comorbilitat, si pot rebre la millor quimio, no? O tal. El cirurgià pues, pensarà a veure amb el tipus de, no, amb les coses que realment l'impliquen amb ell, però fer aquesta visita conjunta i també activar de forma precoç serveis, que això té un paper.
Sí, des d'aquí ja se detectan les necessitats que puede necessitar ese paciente i a vegades ja des d'esta consulta podem activar ja a la nutricionista, però hay un suporte que Teresa nos hemos dejado que yo creo que es importante a comentar, que es trabajo social. Sí. Sobre todo es muy importante porque ellos, sin ellos realmente, si nosotros detectamos que hay un problema social, si no lo abordamos ya desde un inicio, va a ser muy difícil de poder realmente decir que ese tratamiento puede ser efectivo.
Tota la raó, eh?
Quins exemples, per exemple,
bueno,
ens podeu posar?
Pues mira, nos podemos encontrar con casos, piensa que muchos de estos casos, no todos, ¿no?, tienen siempre problemas sociales, pues que viven solos, que son separados, que no que, en fin, que no tienen ese soporte como para poder hacer ese tratamiento, que es un tratamiento oncológico o bien quirúrgico, que alguien esté en casa para, más que nada, para observación, para realmente que le puedan llevar la comida,
una
por
cosa
ejemplo,
tan simple
como tu día a día, y el entorno de su casa es súper importante. Si no tiene ese soporte, es muy difícil de poder llevar realmente a que ese tratamiento sea el 100% efectivo.
És que és evident que si no tenim un suport social correcte, no, és el que diu l'Antoni, completament d'acord amb ella, potser no podem fer el tractament, perquè són tractaments molt, bueno, són tòxics, que sí, és veritat que són limitats en el temps, però que necessitem d'un suport amb el pacient, no? Inclús hi ha algun cas puntual que hem tingut d'ingressar el pacient perquè no teníem més suport, llavors és per fer el tractament, però perquè us en feu una idea, no?
Y de aquí entonces la gestora de casos, delante de estos casos, pues se tiene que poner en contacto con la trabajadora social, en ese caso del hospital, incluso de la primaria. De aquí también quería remarcar que el soporte de la primaria, y que la primaria esté informada de que ese paciente ha entrado dentro de ese proceso oncológico en el hospital, también es muy, bueno, es muy importante.
Clar, en aquest sentit estic pensant que tot aquest tractament, tot aquest abordatge de cada cas tan personalitzat és fonamental, no?
És integral, clar.
I suposo, no sé si això significa doncs a més temps, dedicar més temps per part dels professionals d'entrada, però a la llarga també reduir tot el procés.
Sí, la idea és optimitzar recursos,
no?
Una mica amb tot aquest funcionament de la unitat funcional, és el que tu dius, que el fet de que tots els especialistes col·laborem de manera integrada, doncs fa que puguem optimitzar les visites, no? Que el pacient el mateix dia que ve a veure l'oncòleg veu el nutricionista, no estan en dies separats, o sigui, intentem, no, que el pacient vingui el mínim possible a l'hospital, però bueno, que estigui... Sí, optimitzar-ho tot, no? Potser la
sí,
d'això és
optimització. Piensa que es un cambio. Estamos hablando de que hemos cambiado a que realmente antes se trabajaba de una manera fragmentada y ahora vamos a trabajar de una manera más integral. O sea, de unos cuidados más específicos y más personalizados. Uh-huh. Y entonces, claro, imagínate, mejoramos la calidad de esa persona.
Clar, i també penso que tota la implicació de tants professionals també pot permetre doncs avançar-se a possibles complicacions, no?
Claro,
que puguin anar sorgint en l'estat del pacient.
Claro, fíjate que solamente el hecho de que haya una persona detrás de todo este proceso, que en este caso es la gestora de casos, disminuimos incluso los ingresos a urgencias. Porque muchos de estos casos, a veces solamente con una llamada realmente, es decir, de cómo se encuentra, o que el paciente te pueda tener una persona en el hospital que ellos se sientan respaldados, evitamos que ese paciente vaya a urgencias, porque a veces son preguntas que me ha aumentado el dolor, o que no puedo comer, o preguntas muy sencillas que se pueden resolver incluso a nivel telefónico o con una visita en consultas.
Entonces podemos decir que uno de los cambios importantes de esta unidad es que el paciente tiene una persona de referencia desde el inicio hasta el final del proceso.
Sí, sí, pero que conste que ya hacía tiempo que estábamos trabajando en todo este proceso, pero sobre todo que nos va a ayudar. Hemos mejorado. Le hemos dado estructura.
Es que para acá para la excelencia,
sí, exacto, ¿no? Ya habían las bases,
el
¿no? El
equipo,
la
base,
y ahora ya
¿no?
se está construyendo,
sí,
la taulada y
claro
tal,
que,
¿no?
Sí, sí.
Ahora, la verdad es que
la complejidad de los pacientes, sí, que
claro,
tenemos, sobre todo, que nos vienen.
Y la verdad es que todo el equipo pues està molt animat a tirar endavant això, que això també és bàsic, no? Que tots els professionals que estem, que ja us hem dit que són, no, pues molts especialistes indicats, la veritat és que pues tothom ho ha agafat amb moltes ganes i, bueno, per tindre aquesta millora amb el pacient, no? Que bé.
Clar, en aquest sentit també, a banda de tot aquest suport que ara ens comentàveu, en l'àmbit mèdic i social també hem de parlar dels tractaments, no? Que reben aquests pacients, que són molt agressius. Expliqueu-nos de quina manera poden ajudar els diferents professionals a reduir aquest impacte, no?, que tenen en el pacient, i de quins tractaments disposeu també.
Clar, doncs per exemple, no?, amb aquests tumors de cap i coll, la majoria si van a un tractament amb quimio i radioteràpia, clar, el que se'ls hi provocarà no? És bueno, pues tota una irritació de tot el que és la mucosa oral, que tindran problemes per menjar. Llavors, aquest seguiment setmanal que fa el nutricionista, pues, també el que pot fer, no, és, per exemple, pues, de dir, ostres, pues, comencem a pautar ja suplements nutricionals, o en algun cas, escolta, jo veig que m'ha perdut pes, no? Detecta ell el pes a cada setmana, veu les pèrdues de pes, pues, col·loquem ja la sonda de forma preventiva. Vull dir que realment sí que s'optimitza tot aquests processos, no?
Sí, intentamos trabajar ya de una manera precoz, ¿no? Es decir, tanto si va a un tratamiento de quimio y radio como si va a un tratamiento de cirugía, pues preparar ya al paciente para que esté, pues a nivel de, pues, nutricional sea correcto.
¿Quines recomanacions, per exemple, feu, per si hi ha algun oient que ens està escoltant?
Pues siempre decimos beber mucha agua y la dieta mediterránea, que es lo más importante, pero claro, es en el caso en que en ese momento no tengan
tóxics, ¿eh? I deixar els hàbits tòxics.
Ah, sí, claro,
el tabac i l'alcohol, perquè clar, a vegades no
les cuesta, claro, pero tienen que empezar, claro, es la mega.
Perquè està demostrat que si el pacient segueix fumant durant tot durant el tractament oncològic, això està clarament demostrat amb una disminució de la supervivència. Això no ho dic jo, això són estudis que hi han publicat, i això amb cada visita, pues, els hi anem preguntant. Escolta, l'únic que és difícil, no?, deshabituar-te de tot, però bueno, l'important és el pacient que canvi. Si pel pacient que el vol canviar, a vegades et quedes, no?, de dir, ostres, ho ha fet, i si necessita de suport, no?, per deixar-ho, pues ens ho ha, vull dir, ens ho comenta, i llavors nosaltres posem el suport que calgui. Vull dir,
amb l'alcohol igual, no?
Igual.
En algun cas concret fins i tot hem tingut, pues, de demanar ajuda al CAS de Sabadell, que és el centre de deshabituació. Doncs, bueno, pues ens la donen de forma puntual, no? En els casos de, pues, de consum d'alcohol sever, no?
De fet, hi ha estudis que parlen de morts tòxiques per tractaments.
Sí.
Expliqueu-nos això i fins a quin punt podrien ser evitables.
Bueno, és això, no? Revisant la literatura, l'altre dia, bueno, fent una sessió de servei, no?, com una resident, pues, es va revisar tot el cas de nutrició i càncer de cap i coll, pues, va exposar un article que fent radioteràpia sol als pacients, no sé si de 100 i pico pacients que hi havia a l'estudi, pues, 7 van morir per toxicitat dels tractaments. Jo ho trobo una barbaritat. Aquí nosaltres jo crec que no tenim aquesta tassa ni molt menys, no? Pot ser, vull dir que per això crec que és fonamental tindre tots aquests serveis per la detecció precoç de tots els símptomes, perquè sí que és veritat que el pacient amb curs de quimioradioteràpia, d'una setmana a l'altra, o sigui, jo veient-lo un dijous a l'altre, hi pot haver un canvi brutal amb el pacient. I llavors només es pot, no?, de cop aquesta mucositis s'incrementa perquè anem donant radioteràpia, no?, i el tractament amb quimio, i d'un moment, d'un dia a l'altre, pot necessitar aquest ingrés hospitalari o la col·locació d'algun tipus de suport extra, no?, com la sonda o... Llavors, és important tindre el pacient ben controlat, i sobretot que el pacient, en el cas de que es compliqui, tingui algun, no?, algun referent de dir, ostres, estic així, què faig, no?, perquè de cop no puc menjar, no? Ostres, doncs has de vindre perquè et col·loquem la sonda, perquè fem, no?
En aquest sentit, com ajudeu, no?, també, doncs, els pacients en aquest trànsit, tant a nivell físic com psicològic?
Pues bueno, tienen soporte psicológico. Muchos, a ver, piensa que muchos de estos pacientes, incluso te parecerá mentira, no, el soporte psicológico en un primer momento no lo descartan.
Pero, ¿y eso cómo es? No son conscientes.
Pues bueno, no son conscientes, no. Bueno,
de entrada están impactados.
Están impactados. Yo creo que es más adelante del proceso, ¿vale? Pero no asimilan la gravedad que puede ser, ¿no? Hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero bueno, le está claro que el hecho solamente de que haya una persona ya para recibir esa llamada y que puedan tener esas preguntas que a lo mejor en el momento de la visita no la saben hacer, o porque hay
no lo han pensado en ese momento,
pues
claro,
lo hacen telefónicamente y reciben esa respuesta, y ellos ya pues bueno, están más tranquilos, pero sobre todo la parte más emocional. Entonces le podemos dar soporte psicológico.
També és veritat, que és el que hem dit, que la majoria de pacients, i aquí que ningú se m'ofengui, són homes. Llavors, als homes a vegades els hi costa més acceptar aquest ajut psicològic. O sigui, és veritat que les dones no, pues estan com més...
conscienciades.
Ho troben més normal, no? Els homes a vegades és en plan, però que no estic boig, no? I a vegades els hi has de dir, no, és que no t'estic dient que has tingut un... t'estic dient una notícia, no?, molt forta, i que a lo millor te n'en surts tu sol, però a lo millor necessites com gestionar totes aquestes emocions que t'estan passant, no? I a vegades això costa.
Costa. Suposo que a part de la vostra feina de donar-la a conèixer, no?, a dins i fora de l'hospital, suposo que també serà molt important la relació amb l'atenció primària, no?, per doncs, que la vostra unitat sigui referent.
Sí, sí, desde luego. Ya, por eso te quería hacer hincapié, no?, la comunicación que tenemos con ellos, porque ellos son los primeros que detectan. Entonces ellos nos envían el caso a través de la oficina técnica oncológica, que es donde estamos nosotros. Su oficina es la oficina de enlace y el caso nos llega rápidamente y nosotros captamos ese caso, que el cual valoramos con el médico referente, y se activa ya lo que se le llamamos el circuito de diagnóstico rápido, o sea, darle la respuesta lo más rápido posible. Entonces las llamadas a ese paciente diciéndole que hay un equipo detrás, que le vamos a hacer todas las pruebas clínicas y radiológica lo más pronto posible para darle respuesta a ese problema que tiene, eso también les tranquilizan. Entonces aquí el trabajo también de esta gestora de casos. Luego ya lo que dice, ya es visitado con el médico referente, ¿no?, en el hospital, y según los resultados se activa ya lo que es la unidad funcional, el equipo interdisciplinar, hasta el inicio del tratamiento. Pero en todo ese proceso, siempre que es el centro, es el paciente, la gestora de casos va a estar acompañándole, porque va a ser el anexo de unión con él y con los profesionales.
Per acabar,
coordinándolo todo esto.
Expliqueu-nos pels pacients, no?, i per les famílies, com s'està avançant, no?, i també com poden millorar la seva qualitat de vida un cop acabin, no?, els tractaments.
A veure, ara en oncologia hi ha molta investigació, ha arribat tot el que és també de la immunoteràpia, que no sé si això, bueno, molts pacients han sentit a parlar, no?, que és que com medicaments que el que fan és que el cos activi el propi sistema immune, que el tumor ha sigut capaç d'evadir perquè el torni a reconèixer com a cèl·lules, no?, dolentes o malaltes, i l'acabi destruint. Doncs està havent molta investigació amb tot això, no?, amb tots els tumors i també en el càncer de cap i coll. Ara ja estem pendent de... Bueno, pròximament, jo crec que en un any o dos, probablement es canviarà l'algoritme de tractament dels pacients quan ja han fet una recurrència de malaltia, o sigui, quan la malaltia torna a aparèixer després d'un tractament radical o va en un estadi més avançat, que ja fa metàstasis. Vull dir que està havent canvis amb tot això. I anirà, no? I són tractaments que en principi també es poden tolerar millor que les quimios que estem fent. Però bueno, dir que hi ha investigació al darrere per avançar, perquè els pacients visquin més i visquin millor, i també hem d'avançar, com hem fet-ho de la unitat funcional, a fer que els pacients visquin més, però amb qualitat de vida, i no, amb els símptomes controlats i amb totes aquestes unitats de suport que són tan importants com els mateixos tractaments.
Doncs moltíssimes gràcies a totes dues per explicar-nos el funcionament d'aquesta unitat funcional de cap i coll i per la tasca diària. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.